Avui parlem de formació professional, una via formativa que cada vegada guanya més reconeixement i que ofereix itineraris molt sòlids, pràctics i connectats amb el món laboral. L'FP ha evolucionat molt en els darrers anys i avui ofereix una gran varietat d'especialitats amb una alta inserció laboral, com dèiem. A més, aquests dies, la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern Balear ha obert el termini d'inscripció a les proves d'accés als cicles de formatius de grau mitjà i de grau superior, que es poden sol·licitar fins al 18 de març. Per parlar-ne, saludem en José Luis Durán, president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. Molt bon dia, José Luis.
Molt bon dia, què tal, Pep?
Molt bé, encantat de saludar-te aquí a Ràdio Illa.
I jo de poder-vos acompanyar.
Molt bé. Escolta, com dèiem, no?, que durant molts anys la formació professional s'ha vist com una segona opció respecte a la universitat, no? Com està avui en dia aquesta percepció? Perquè creiem que està canviant d'alguna manera.
Sí, ja ho dius bé. Actualment la formació professional és una primera opció, com d'altres que tenien. Jo crec que això de la segona opció ja és una qüestió del passat i jo crec que ho podem afirmar que és així perquè conflueixen tres factors clars. Primer, hi ha més demanda, que hi ha té un bon resultat d'ocupació i la formació professional i, a més, estem davant d'una reforma estructural del sistema. Tenim un augment sostingut de demanda i per aquest interès creixent de la ciutadania sobre la formació professional. En concret, aquí a Catalunya, doncs la Generalitat va ampliar aquest curs passat en 7.583 places noves de formació professional per al curs que estem actualment, el 26-26, i després tenim una taxa global d'inserció laboral que està al voltant del 55% aquí a Catalunya, que en algunes famílies, com aquelles famílies industrials, instal·lacions, doncs és d'estar per sobre el 70% i inclús el 85% en molts cicles formatius.
Clar, podríem dir, a part d'això, no, que l'FP actualment és una via directa cap al món laboral, com potser no tenen certes carreres universitàries.
Sí, la FP és i ha estat sempre una via directa per a la inserció laboral, al món laboral, perquè està dissenyada realment per connectar la formació i la realitat professional. Incorpora la formació pràctica vinculada a entorns de treball i així que podem dir que la FP no només prepara per a treballar actualment, sinó que a més també pot permetre la continuïtat d'estudis. Per tant, a part de la seva finalitat d'inserció laboral, que és molt bona, també permet actualment doncs, itineraris de continuïtat formativa cap a estudis superiors, si així ho desitgen.
Exacte, això mateix, des d'una FP de grau superior, un cicle de grau superior, fent la respectiva prova d'accés, es pot arribar a entrar a la universitat. És un camí formatiu que utilitza molta gent.
Bueno, Pep, sense prova d'accés, o sigui, la nota d'expedient de la formació professional ja és la nota, diguem-ne, d'accés a la universitat i en el cas d'aquelles carreres universitàries que tenen una nota d'accés més alta, l'únic que han de fer és preparar-se les matèries específiques.
Això, sí.
La nota, diguem-ne, ja no cal fer cap prova i m'ha anat bé que comentis això perquè encara hi ha famílies que pensen que no hi ha aquest accés directe i la nota de l'expedient de formació professional, de grau superior, dona accés a la universitat com si fos la nota de batxillerat, exactament igual. No hi ha ni reserva de places, ni res. Va a la nota. I en el cas que un alumne provenient d'un cicle formatiu de formació professional doncs vulgui accedir a una carrera que tingui una nota d'accés elevada, doncs l'únic que ha de fer és preparar, igual que ho faria un batxillerat, doncs les específiques de la selectivitat i ja està.
I a més recordem que si diguem que el grau superior que s'ha cursat i la carrera tenen coses en comú, es poden fins i tot convalidar assignatures.
Doncs hi ha moltes, molts cicles superiors que depenen quina sigui la formació d'àmbit universitari que vulguin continuar, poden tenir reconeixement de crèdits que en funció de l'alineament entre l'estudi de formació professional i l'universitari, en alguns casos poden arribar a la convalidació del 20% dels crèdits.
Clar.
El que passa que això sí que és cert que no hi és en totes, per exemple, els cicles d'àmbit sanitari doncs no convaliden cap crèdit en infermeria ni en medicina, per exemple, però moltes altres, diguem-ne, continuïtat cap a estudis superiors universitaris sí que hi ha aquest reconeixement. Passa molt en cicles d'àmbit industrial i d'instal·lacions en enginyeries, per exemple.
Exacte. També veiem avui en dia un creixement molt alt de la intel·ligència artificial. De fet, avui n'hem parlat. I moltes professions que estan lligades a això, diguem, a coses més tecnològiques, més de programació, més dedicades a la IA, però d'altra banda veiem que oficis de sempre, com puguin ser electricitat, fontaneria, fusteria, etcètera, etcètera, bueno, hi ha molta gent que està escollint ara aquest camí, quan potser hi ha hagut uns anys que havien baixat, no, la demanda. Com ho trobeu ara mateix en l'FP de Catalunya?
Doncs, així és, tenim una miqueta de com te diria, una dicotomia, no? Perquè per una banda portem anys que tot aquest tipus d'estudis s'està demanant molt per part dels sectors industrials que se'n vagi cap a la industrialització, per exemple, doncs els cicles de fusteria, no? Doncs, que treballen cada vegada més, la inclusió de control numèric, sí. En el que és, diguem, una fabricació en àmbit de fusta més industrialitzada, hi ha demanda, però, per una altra banda, també hi ha molta demanda d'aquests sectors més tradicionals, de la ebenisteria, és a dir, a la línia que portem, doncs costarà, ja està costant, i en un futur immediat potser costi més, doncs trobar un fuster que te vingui a col·locar un moble a mida, que te faci un moble a mida, que te faci un ajustament de portes, que te canvi, vull dir, cada vegada més. Aleshores, tenim aquesta dicotomia, perquè les dues sortides cap a la industrialització i la indústria 4.0 en els oficis més tradicionals, per alhora l'ofici tradicional també, doncs continuen també tenint molta demanda. Realment aquí tenim una dificultat, no? El que necessitaríem per cobrir-ho, de fet, Pep, és tenir més vocacions, més gent que s'interessés, però són cicles amb molta inserció laboral, on en algunes ocasions queden vacants, és a dir, que no s'interessa molt el jovent, però en canvi són cicles que estan ben remunerats i que tenen una inserció laboral molt alta.
Claro. José Luis, no sé si ens podries dir quantes famílies professionals hi ha ara mateix en l'FP.
Ara mateix, si no em falla la memòria, tenim 27 famílies professionals, són les famílies a les que treballen aquí a Catalunya, que són les que hi ha a l'Estat, no? D'acord? I hi ha una oferta molt, molt àmplia de cicles, tant de grau mitjà com de grau superior, també de bàsica, que a Catalunya no s'estava treballant gaire, però s'està donant un impuls a la formació professional bàsica. I per sobre de tot, doncs, tenim també els cursos d'especialització, que són conduents doncs, al títol de màster en formació professional.
Claro.
Hi ha molta, molta diversitat. De vegades en altres mitjans hi ha qui pensa que potser massa, no? Hi ha massa oferta per a alguna alumna o alguna alumna que no té molt clar, no? I que potser el ventall és tan ampli que tenen dificultats per saber cap a on tirar, no? Però jo crec que treballant bé l'orientació, tenir diferents ventalls, possibilitats i diferents famílies és un avantatge.
Sí, totalment. També hi ha un tema que és molt característic a la formació professional, que és la formació en centres de treball, aquestes pràctiques, no? També et volia preguntar sobre com s'adapta l'FP, el currículum, en aquest canvi constant que hi ha en les noves tecnologies i en els centres de treball, com un alumne que en un centre... És a dir, un alumne té que sortir preparat de l'FP per poder fer les pràctiques al centre de treball i que el material curricular que està cursant pues, s'adapti a aquestes noves tecnologies.
Sí, mira, Pep, en el canvi de la llei orgànica d'ordenació i integració del sistema, la llei 3/2022 i el Real Decret que la desenvolupa, el 659, que són els que, diguem-ne, porten aquest nou canvi en la formació professional, que portem només 2 anys treballant, té en la línia que proposes un punt importantíssim, i és que quan se defineixen els programes dels diferents cicles al Ministeri, d'acord, i que acaben de ajustar les comunitats autònomes en competència educativa, doncs els continguts són orientatius. El que és fixa que no es pot canviar és allò que l'alumne ha de saber fer, el resultat d'aprenentatge, d'acord, que se'n diu, que dient, és a dir, allò en el que l'alumne ha de ser competent, això no es pot canviar, però el que sí podem canviar són els continguts que ara, diguem-ne, hi són, en aquests reals decrets de títol, són orientatius. Això què vol dir? Que els centres, que els docents, poden adequar a aquests continguts, als nous canvis tecnològics, als nous processos tecnològics i poden introduir-los sense cap tipus de problema. Per tant, tenim un nivell de competència al final que ha de garantir el cicle mitjançant la comprovació dels resultats d'aprenentatge, que aquests són fixos, que marca la proposta de cada títol, però tenim uns continguts que són orientatius. I això és en la línia que dius, és importantíssim. Per què? Perquè te dona flexibilitat per poder a actualitzar aquests programes per poder-los adequar fins i tot al teu context empresarial industrial que pots tenir al voltant del centre, i a més incorpora doncs un nou mòdul que és optatiu pels centres i que per tant et permet ajustar el títol que té aquest programa formatiu d'aquest cicle, no? Que el títol serà el mateix, però que te permet, diguem-ne, contextualitzar-lo més al teu entorn empresarial i industrial que tens.
Molt bé. Escolta, José Luis, també hi ha un tema que pot ser, hi ha gent que desconeix, que és els programes de mobilitat també de formació professional, els programes Erasmus+. Conta'ns una miqueta com funciona.
Ui, doncs això és una... una oportunitat per a l'alumnat increïble. Molta la ciutadania està associat als intercanvis d'Erasmus amb d'altres països només al nivell superior universitari, però en la formació professional es fa tant de grau mitjà com de grau superior moltíssima mobilitat Erasmus, moltíssima. I els centres acostumen a oferir al seu alumnat moltes possibilitats. Ara, en el nou programa Erasmus, ja fa 2 o 3 anys, recordo de memòria quan el van engegar, a més hi ha la possibilitat d'anar a països diferents dels que habitualment anaven. On s'anaven habitualment? S'anaven a que era Europa, però era sobretot molt a visitar països nòrdics i els que estan més al costat, a Portugal, Itàlia, Polònia, Alemanya, i Dinamarca, no? Era molt habitual. França, on la majoria d'intercanvis es feien aquí històricament, però ja portem uns anys on s'està sortint molt lluny. Vull dir, jo en el centre que era director abans, doncs, escolta'm, els alumnes ja estaven treballant, quan van marxar van continuar, evidentment, en el projecte, doncs els alumnes han anat a fer formació professional dual al Japó,
imagina't, a Osaka.
Imagina't, no? I en tenim alumnes que estan anant ara a Amèrica, Hispanoamèrica, Estats Units, és a dir, el programa Erasmus ara permet, a més, la possibilitat de sortir del que era l'entorn més habitual de mobilitat de l'alumnat. Això sí, en formació professional, la majoria de mobilitat que fan a l'alumnat és mobilitat per fer estades formatives en empresa, no és mobilitat, diguem-ne, d'estudi per reconeixement de crèdits, com fa la universitat, sinó que ho fan per fer una part de la formació en empresa a l'estranger.
Però això està molt bé, te'n vas a treballar a una empresa a l'estranger, a veure com funciona i després portes una experiència increïble.
Bueno, sí, perquè és que a més treballes la part cultural, evidentment, que és un aspecte molt important quan vas a fora, no a mobilitat, i a més l'idioma.
Claro.
I complementa l'experiència de la part pràctica també en una empresa. Sí, són programes molt interessants. Aquí en Espanya, l'acord que hi ha en Europa, el que s'entén per FP de cara a la mobilitat europea és, la mobilitat europea, ja dic, i fora d'Europa també, d'altres països, és el grau mitjà, i on tenen els ajuts i les beques més importants és el grau mitjà, i el grau superior, diguem-ne, que té les mateixes assignacions de les beques, la mateixa assignació econòmica que els estudis universitaris, perquè s'entén que el grau superior a nivell europeu està en els estudis superiors, són estudis superiors. Per tant, el tracte, això sí, de beques, és diferent en el grau superior que en el grau mitjà. És molt més generós en el grau mitjà.
Estan parlant amb vostè, que és el president executiu de l'FP de Catalunya, però això és extensible a tota l'FP a nivell nacional, perquè al final són estudis reglats a nivell nacional.
Els programes en els quals, diguem-ne, els centres estan treballant són bàsicament de 2 tipus, a través de consorcis, que en moltes comunitats autònomes, ajuntaments, xarxes, en consorcis en el CEPIE, que seria el Servei Espanyol per la Internacionalització, i després projectes directament que tenen els centres en el CEPIE. D'acord? I després tenim el que serien accions centralitzades, com poden ser els projectes d'excel·lència COBE, que ho fan directament en la Comissió Europea, en Europa.
Molt bé.
D'acord? I sí, això evidentment, això transcendeix, no és una qüestió comunitària, això està tot a l'estat.
Molt bé. Escolta, José Luis, per anar acabant, hem parlat de les pràctiques en empresa, però no hem parlat de l'FP dual, que és una altra modalitat.
Bueno, ara, Pep, és, tot és FP dual.
Ah,
aquí
sí,
el que podem diferenciar, sí. Ara, la nova llei, tot és FP dual.
Vale.
Vull dir que la formació professional... hi ha dos, és tota dual, m'explico. Hi ha una general, que estem parlant aproximadament de 500, unes 500 hores, un 25% de les hores del títol, i que aquesta no hi ha, diguem-ne, una un pagament en concepte de beca ni de contracte laboral de l'alumne, no té cap remuneració, i després hi ha una formació professional dual intensiva, que són doncs, convenis que poden estar entre les 800 i les 1.100 hores, que aquesta sí que és obligat doncs, tenir una, pagar una remuneració a l'alumne en concepte d'una beca salari o bé d'un contracte de formació, un contracte laboral. A partir del 29 serà obligatori doncs, que hi hagi contracte laboral. I diguem que la formació professional dual general seria la que més s'assemblaria a l'antiga FCT, que tu coneixes més, no, Pep? I això sí, en un increment d'hores important, en un increment d'hores important, i la formació professional dual intensiva és la que s'acosta més, molt semblant, a la que abans era la FP dual. D'acord? Però ara tot és FP dual.
Vale, m'havia quedat una mica endarrere amb això.
Bueno, això és molt novedós. Estem parlant de l'any passat cap aquí.
Molt bé. José Luis Durán, president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí.
Pues a vosaltres, un plaer.